Has de veure-ho per creure-ho? A Cugat TV hi trobaràs les imatges de l'actualitat local. Entra a cugat.cat i mira Sant Cugat. Cugat.cat, la vida és local. On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Cugat.cat és el mitjà de comunicació multimèdia públic de la ciutat de Sant Cugat del Vallès.
Consta d'una emissora de ràdio al 91.5 de la FM, d'un diari electrònic Cugat.cat i d'una televisió online Cugat TV.
Els tres canals ofereixen informació de proximitat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
Cugat.cat ofereix continguts 100% locals a través de totes les seves plataformes, amb una aposta clara per aprofitar les possibilitats de la tecnologia per connectar amb tota la ciutadania santcugatenca, sigui on sigui i des de qualsevol dispositiu.
La programació de Cugat.cat es fonamenta en els serveis informatius i es completa amb espais de participació ciutadana i de foment de la cultura santcugatenca.
Ens pots seguir a les xarxes socials, Facebook i a Twitter, @Cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Vine al teu nou Carrefour Sant Cugat i descobreix tots els seus avantatges, com per exemple les seves promocions com el 3x2, la segona unitat al 50 o la segona unitat al 70% amb milers de productes. Vine al teu nou Carrefour Sant Cugat amb tots els seus avantatges. Descobreix-lo a Sant Cugat Centre Comercial. Carrefour, tots ens mereixem el més bo.
Has de veure-ho per creure-ho? A Cugat TV hi trobaràs les imatges de l'actualitat local. Entra a Cugat.cat i mira Sant Cugat. Cugat.cat, la vida és local.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Torna Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis, amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat. Molta comèdia, amb Eduard Gené.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow.
Passen uns minuts de les 12 del migdia, sentiu aquesta música i això és Molta comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim dos convidats que parlarem de música. A veure, com ho diria? Són de Sant Cugat? Jo diria que sí. Un és de Sant Cugat, l'altre no ho és, però gairebé com si ho fos. Gairebé, perquè com a mínim una vegada a l'any ve aquí i està amb nosaltres. I a més que jo sàpiga si sent molt bé. Però abans... l'homilia de Molta comèdia. Avui, de la taula al magatzem. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. De la mateixa manera que ens queixem quan alguna cosa no funciona bé, cal dir també quan algú s'ha fet bé, com a resultat d'una acció col·lectiva, com és el cas. De la taula al magatzem, títol d'aquesta homilia, vol dir que des de la taula de teatre, que penja del Consell de Cultura, s'ha passat a tenir un magatzem d'arts escèniques, o sigui, un espai municipal on les diferents companyies i grups de teatre o música de la ciutat poden tenir les seves escenografies, mobiliari, utilleria o vestuari, que a la vegada té una doble funció. La primera, com deia, de magatzem, i la segona, de préstec i cessió de material entre les diferents entitats. Això va sorgir com una proposta de la taula l'any 2016 i es va materialitzar l'any 2018 en un local del carrer Benet Cortada on s'han fet les instal·lacions necessàries per part de l'Ajuntament. Vol dir llum, prestatges, plafons de suport, rotulació, etc. En aquests moments hi ha 18 grups apuntats a la taula, escolteu, 18 grups, entitats de Sant Cugat, dedicades a les arts escèniques. Tot i que les assistències a les reunions, això també s'ha de dir, que es fan regularment, tenen una presència, com passa sempre, de menys persones representatives. El magatzem, ara per ara, està utilitzat per 8 grups que depenen d'un tècnic municipal per a la recepció del material inventariat, etiquetat i guardat, i proporcionar aquest material quan algun grup ho demani, control del demanat, del retorn, és a dir, operar amb prou garanties pel grup propietari i mantenir tot plegat en condicions. Tot el material guardat, establert segons categories, té la seva fitxa de descripció. Preu, però la té. Mides, color, fotografia en el cas de les escenografies, llista de les produccions en les que s'ha utilitzat, indicacions del material cedible o no, calendari de disponibilitat, etc. També, com és lògic, hi ha un capítol important de la gestió de petició o forma de devolució que serà sempre a càrrec del grup que ho ha demanat i control a la tornada del material per si ha sofert alguna alteració. Aquesta acció només és possible gràcies a una col·laboració efectiva d'aquests grups que formen la taula i que generen unes sinergies inicialment no previstes ni pensades, com és la col·laboració en altres àmbits al marge d'aquesta sessió de material. Moltes vegades es treballa plegats i amb resultats d'èxit aconseguits, com va ser el Dia Mundial del Teatre, potser la fórmula fins ara més coneguda. Coneguda, però no única. L'acció de la taula, una gestió supervisada per tècnics municipals, però absolutament desenvolupada pels propis components de la taula, és el resultat de molts anys d'acció callada, ignorada en molts casos, que ha demostrat que és possible avançar en aquesta direcció positiva i creativa si hi ha voluntat d'entesa i confiança en les pròpies capacitats. La primera vegada que es va parlar de fer plegats un espectacle va semblar que es feia allò que en dèiem fer volar coloms. El temps ha demostrat que no. I encara es poden fer moltes més coses, sempre que hi hagi a la vegada la voluntat municipal de donar suport aquestes iniciatives socials i culturals que la ciutadania sempre ha de protagonitzar. Amén. Estem escoltant un fragment de la sonata per a violí sol, el grave, de David Bozzo. I David Bozzo el tenim aquí. Hola. Benvingut.
Hola, bon dia, Eduard. Què tal?
Escoltant la teva sonata i interpretada, a més, per Francisco Gimeno, que, fixa't tu, també el tenim aquí. Francisco, benvenido, benvingut.
Hola, Eduard. Què tal?
Com estàs?
Muy bien, muy bien.
¿Estás contento de haber tornado a Sant Cugat?
Muy, muy contento.
Porque ya, como decía abans, al principio del programa, hay un Sant Cugatenc nascut a Sant Cugat, David.
Sí.
Y hay un que no es nascut a Sant Cugat, pero que está muy vinculado por esta relación de amistad, por esta relación con la música y por esta colaboración constante en estos ciclos de música del David Bozzo.
Això és.
Jo, abans d'entrar a parlar amb vosaltres i amb això, m'agradaria dir que avui és un dia especial. El que està passant al carrer ho sabem tots en aquest moment, les manifestacions que hi ha, les que hi haurà, els talls a diversos llocs, les accions de tota mena. Jo sempre penso que quan hi havia el dubte, fem el programa o no fem el programa, jo vaig pensar en qualsevol circumstància. Hem de tenir la cultura, hem de viure amb la cultura, perquè la cultura ens fa millors ciutadans. I d'alguna manera em sembla oportú, per una banda, considerar el que passa, no estar amb els ulls tancats ni les orelles també tancades, però continuar a ser possible amb el dia a dia normal, perquè nosaltres hem de viure, hem d'intentar viure la vida normal, hem de fer-ho. No sé què en penseu vosaltres.
Sí, bueno, la part, els que fem cultura som persones, o sigui, mai hem d'estar d'esquena a la societat, vivim per la societat, però a la vegada tampoc podem deixar de fer, de portar el que nosaltres fem cap a ells. Llavors, no podem viure d'esquena a ells, però hem de continuar.
Francisco, a més, podria estar en una circumstància en aquest moment, doncs que suposo que manté la massa nacionalitat espanyola, però està des de fa molts anys a Londres, i no sé si en aquest moment el Brexit t'afecta o no t'afecta.
En principio, como todavía no sabemos qué es lo que va a haber, no sé si me va a afectar o no me va a afectar. Yo me estoy esperando para ver de pedir el pasaporte británico, si se produce cualquier tipo de Brexit. Pero es que no está claro. Estamos a casi un mes y no sabemos lo que va a pasar.
Bueno, sorpresa, no.
Porque tú fa... ¿Cuántos años fa que estás hablando?
Yo llevo allí desde agosto de 2009. O sea que ya son casi 10 años.
10 años.
Uh-huh. Y ya tengo lo que llaman el permanent residency. Puedo quedarme allí de forma indefinida. Pero bueno, si pido el pasaporte, pues ya me puedo asegurar el estar allí. Pero cuesta unas 1.300
libras. ¿1.300
libras? Entonces, como para pensárselo, si luego al final el Brexit no se produce, ¿para qué tenerlo? Luego también es papeleo que tengo que hacer, porque si quiero conservar el pasaporte español, tengo que hablar con el consulado, tengo que pedir que me lo mantengan, para eso tengo que pedir también un certificado de nacimiento, un rollo que si me lo puedo evitar...
Però aquest tipus d'afectació que tens tu la té de milers de persones.
Sí, efectivament.
Sí, bueno, hi ha molts anglesos que estan vivint a Catalunya, per exemple, que també tenen el mateix problema. No saben què hi passarà, o què passarà. Què...
Sembla, en principi, que des del punt de vista de l'assistència sanitària es va dir que mantindrien la possibilitat de poder-la tenir. El que passa que, clar, això, com deia el Francisco, no? Cal veure què passarà amb el temps, com evoluciona aquest tema.
Sí, bueno, de moment el que ha passat és que hi ha molts polítics anglesos que estan traient els diners i anant-se'n cap a França i de més. Això ja, és el primer, ja.
Bueno, políticos y empresas.
Y empresas, sí.
Que és el que ja que empieza a preocupar toda la incertidumbre que rodea el Brexit.
Mm-hmm. Bueno, fem una cosa. Era una mica imprescindible, Francisco, parlar d'aquest tema, perquè tu estàs afectat directament. Però anem a parlar una mica de la música, perquè si no ens agafarà alguna cosa a tots plegats. Jo, com has dit això, 2.300 lliures, ja m'he quedat una mica, mica al·lucinat. David, estem al vuitè cicle.
Sí, el vuitè any que ho muntem, sí, sí.
Aquesta és una perseverància, una continuïtat, que per altra part vol dir que en cada ocasió també hi afegim obres que tu has anat fent en aquest temps.
Bueno, aviam, jo penso que ser músic, en general, és una carrera de fondo. O sigui, tu comences, estàs estudiant, comences a fer concerts i és una carrera constant a base d'anys i anar fent. Ser compositor, a més, tens l'agravant de que ningú t'escolta. Amb la qual cosa és una carrera de fondo amb un sobrepès que et va tirant enrere. Però bueno, anem allà, és la perseverància que hi ha. O sigui, jo només crec en la feina. O sigui, és la meva filosofia de vida, és treball, treball i treball i anar fent.
Ara presenteu aquest vuitè cicle. Hi ha dos concerts programats. Uh-huh. Un que és el Real
Club Marítim de Barcelona, que el fem allà des de fa 4 anys. 4 anys, ja? Sí, este será el cuarto.
3 años.
5 o 6. Este será el cuarto año.
Solo el cuarteto y después con piano. Cuatro años, sí.
Será el cuarto año que será el cuarto año que farem al Club Marítim.
Que i... serà demà.
Demà divendres 22.
I
el dissabte a l'Aula Magna.
A més, en aquest cas concret hi ha una col·laboració d'una pianista.
Tenim és violí i piano, i com a pianista hi ha la Clotilde Manuel, que és una pianista aquí a Sant Cugat, que ha tocat amb la lira, per exemple, en alguns concerts, va estar amb mi fent-ho de Vida en un Tren l'any passat amb el Dia Mundial del Teatre. O sigui, ens coneixem i ja...
Ella és de Barcelona?
No, ell és d'aquí a Sant Cugat.
És de Sant Cugat.
I viu aquí a Sant Cugat. Sí, sí.
Viu a Sant Cugat. Uh-huh. I va estudiar a Barcelona, al Conservatori de Barcelona. Al Liceu. Al Liceu.
Va estudiar al Liceu.
I aleshores aquesta vinculació s'ha produït a partir d'aquest tipus de col·laboració que vau fer?
Sí, ens vam conèixer a través del poema de Nadal que faig cada any amb l'associació Mans de Teatre, amb la que deia la Teresa Canes. I ens vam conèixer allà, amb el primer any que ho vaig fer amb ells, i després vam tornar a coincidir amb el Dia Mundial del Teatre en la Vida d'un Tren, i a partir d'aquí hem anat fent. I de fet, ella i jo també estem preparant uns concerts, estem preparant un repertori per fer-ho ell. Jo com a violinista, ella pianista, amb uns concerts per aquí a Sant Cugat, que ja farem...
Però m'has d'aclarir una cosa, David,
És que hi ha moltes coses.
No, però és que clar, ara com m'estaves explicant això, jo pensava, a veure, en el cicle David Bozzo,
sí.
Resulta que el violinista és el Francisco.
Jo sóc el compositor, sí.
I no feu...
Bueno, ho vam fer un any. Jo vaig tocar... Va haver un any que vam fer un dels concerts al monestir,
sí.
Que vam fer violí sol i duets de dos violins. Però jo tocar... Si tinc algú que toca, per mi, millor ell.
M'agrada. Francisco, tu què creus?
Pues yo creo que debería involucrarse un poco más y tocar sus obras. Uh-huh. Ya que tenemos al compositor, ¿quién mejor para poder interpretarlo?
Mírame un papel pautado. No.
Puede tocar el violín, puede tocar el piano, entonces puede interpretar todo lo que quiera.
Sí. Jo en un concert sí que vas interpretar,
sí, el piano. Va ser fa 2 anys, em sembla, que vam fer un concert amb l'orquestra de Sant Cugat, vam fer un concert de cambra,
sí.
I sí, jo vaig estar tocant el piano i ell el violí.
Per cert, que fas aquest esment a l'orquestra de Sant Cugat al mes d'abril, Uh-huh. Hi haurà i també una estrena dintre de l'orquestra.
Sí, una estrena que és per cor infantil amb una sola veu, que han de cantar alumnes a les escoles de Sant Cugat i l'orquestra.
I aquesta serà una estrena que dirigirà en aquell moment Sant Jordi Picorelli, uh-huh, amb què hi ha una relació llarguíssima aquí a Sant Cugat.
Sí, i el Jordi que ens coneixem des que jo era petit, o sigui, imagina't.
Bueno, ell també era petit, eh?
Sí, però és més gran que jo.
Però tampoc us porteu tant, eh?
No sé quina edat té, eh? Ara t'ho he dit sincerament, no sé quina edat té.
Jo diria que esteu en una diferència d'un parell o tres d'anys com a màxim, eh? Diria, doncs, ell és més gran... Ell...
Doncs ara que no em sent, es cuida molt malament.
Francisco, parla'ns una mica de la teva activitat en aquest moment a Londres.
Bueno, pues ahora estoy con el cuarteto. Estamos organizando conciertos. Tengo un dúo con piano allí también. Quiero empezar pronto también un dúo con guitarra, que por cierto, a ver si podemos incluirlo en el ciclo del año que viene.
Sí, ya te digo ya, sí.
Y bueno, y así también David puede ampliar el tipo de obras que hace, porque para guitarra creo que no tienes nada.
No, de momento no tengo nada para guitarra y hacer algo para violín y guitarra siempre es interesante porque hay poco repertorio.
Cosas interesantes, pero hay poca cosa.
Fa tres setmanes en el programa vaig tenir convidat en Jaume Torrent, mm-hmm, guitarrista, sí, que ara està, ha fet un concert, sembla que era ahir a Dubai, ha fet un concert a Dubai, i penso que la música amb guitarra és una de les seves reclamacions.
Sí, ell està molt
vinculat al sentit de fer la música amb guitarra sense amplificació.
Ell és guitarrista i és compositor, si m'equivoco, sí. Té molt del seu repertori està enfocat a la guitarra, que és el seu instrument.
Pues aquest comentari que feia Francisco és interessant, pensar aquesta incorporació, perquè la guitarra, Francisco, el que ha passat és en molts casos que ha quedat per la seva pròpia característica d'instrument, a part d'aquella idea del Llepes d'augmentar fins a 10 cordes, tota aquella història i tal, per amplificar una mica més, etc. Jo quan veig el clàssic concerto de Aranjuez, doncs, amb un micro allà davant, és que em foto negre, no?
I és que és complicat amplificar una guitarra.
Sí,
que projecte, sí.
Per tu no creus que el tema, llavors el que passa és que hi ha un cert desvirtuament del so a l'hora d'interpretar?
Sí, jo crec que sí, però si hacemos algo para violín y guitarra, eso está más compensado.
Sí, la guitarra del món de cambra, per exemple, és un instrument molt factible i amb moltes possibilitats. En el món simfònic com a solista, clar, és molt complicat perquè no té per la seva física, no té una gran projecció. Doncs, clar, tens tota una orquestra darrere, necessites ampliar el so d'alguna forma. I, evidentment...
Hi ha tècnica depurada o d'intentar fer augmentar aquest so. I llavors jo penso que probablement el que té que haver-hi també és per part del director de l'orquestra, doncs intentar per altres bandes no ofegar-lo.
Aquesta també és la feina del director, no només és fer que tota l'orquestra vagi junta, sinó també a treballar els balanços, i si tens un solista, doncs treballar que no es mengin el solista.
Bueno, y también un trabajo del compositor,
sí,
previo.
Jo no sé, però Francisco...
Tinc la sensació que m'acaba de fotre una bufetada.
No. Jo no estic d'acord amb tu, amb una bufetada. Ell t'acaba de fer la suggerència, que és una altra cosa. Altra cosa és la suggerència, si te la fa en un sentit, en una forma o en una altra.
Fa molts anys que ens coneixem. Jo ja sé per on anava, ja.
Bueno, yo siempre intento abrirle miras. Tú tienes estas composiciones... Y tienes que ampliar vistas y, uh-huh, y gente que te pueda tocar.
Ah, sí, sí.
Perquè la relació, vinculació nostra va començar a Castelló, en el conservatori.
Bueno, ens vam conèixer a través de gent del conservatori quan jo estudiava allà. Ell ja estava a Londres.
No, nos conocimos antes de que fuera a Londres. Antes?
On estaves, en Castelló?
Però ja havia
acabat. Fa tants anys que...
No, sí. Quants anys, ja. Sí.
Fa anys, això segur.
Jo vaig començar a estudiar allà, ell encara estava a Castelló a punt de marxar a Londres, però amb gent d'allà ens vam conèixer i a partir d'allà vam començar a treballar. Ens vam començar a aguantar.
Bueno, jo sí, sí, es va començar a aguantar, però en qualsevol cas dura molts anys. El que vol dir és que això d'alguna manera funciona. Diguem que hi ha el programa del concert aquest que es farà per una banda el divendres a Barcelona i el dissabte aquí a l'Aula Magna del Conservatori, i en el programa figura I dar eternitat a Los Ángeles, que és la nova creació.
Sí, és una obra recent de...
Per violí?
Per violí i piano.
I piano. Uh-huh. I aquesta obra s'ha tocat a diferents llocs?
De moment no, no s'ha tocat enlloc. O sigui, a casa de pianista, els assajos.
Seria l'estrena, quan a Sant Cugat seria l'estrena. Sí. Després de Badajo i Fuga, que sí. Aquesta sí.
Sí, aquesta s'ha tocat a Londres, a València també s'ha tocat, s'ha tocat a...
A Castelló.
A Castelló, a Barcelona... Sí.
I l'inspiració en Dinanj, que aquesta també jo recordo que sí, ja s'ha interpretat.
Sí, aquesta ja fa temps que va rondant també.
Petita pregària.
Aquesta s'ha tocat una o dues vegades només. Una peça molt petitona i és com un caramelet que està allà. Sí.
Però també va tocar en Francisco a Londres.
No, aquesta no ha sortit d'aquí.
No ha sortit d'aquí.
No.
I després es completarà amb danses romaneses de Béla Bartók, el Palud i l'Aleu de Fischkreisler, que és una cosa, una finura... extraordinària, i la sonata per a violí i piano de Claude Debussy, que aleshores serà com a Clotilde, estarà també funcionant amb el Francisco, i esperem que l'any que ve sigui també amb en David.
Pues sí, perquè l'estan preparant també. Sí,
de fet, és una de les hores que estem preparant amb la Clotilde i jo, és la sonata de Debussy. O sigui que...
En aquest cas m'interpretareu els dos.
Sí.
Bueno. Sí, sí. Así que estoy esperando todavía a ver si saca el violín y tampoco...
O sigui, a veure...
Ya van dos, ho veus, ¿no?
Yo todos los días le estoy insistiendo. Tráete el violín, quiero escuchar a ver cómo lo tocáis y a ver qué tal. Uh-huh. Y no hay forma.
No hay forma.
No es momento, no es momento.
En aquest moment, diguéssim que a tu, David, tens una ocupació normal, que és com a professor.
Sí, bueno, haig de menjar. Sí. No,
per això, que és que a vegades passa...
Ser compositor i poder menjar de composició fora de les bandes sonores, complicat.
És difícil.
És difícil. Sí. Tu pots anar treballant i vas fent, hi ha un factor que és el factor sort, que de tant en surt, però fins que no et fas un nom i de més, poder viure absolutament d'això, ara per ara no. Llavors has de menjar i has de fer classes. Que no em desagrada, eh? M'agrada molt donar classes, però bueno.
De manera, jo penso que hi ha moltíssima gent que considera allò típic de l'artista, no? O sigui, en aquest cas la música, podria ser la literatura, que diu, a tu et costa poc, per què no em fas això? I dius, bueno, però quan cobrarem, no? Perquè, clar, bueno, la sensació aquesta de que és un tipus d'activitat que no demana cap tipus d'esforç especial, i és com tot, no? Bueno, tu li pagues amb el fuster, i pagues amb el pintor, i pagues amb el paleta...
Jo tinc un cas meu de quan em van demanar l'obra Pendus a la banda municipal de Mallorca, el 2014, em sembla que va ser, a mi no em van pagar per aquella feina. Em van trucar, em va trucar el director, em va dir, una obra teva per violí i banda. I vam parlar, i m'ho va dir, no hi ha pressupost, o sigui, ells tenen un pressupost tancat per part de la Generalitat, que és per pagar la banda, i ja està, i no tenen pressupost per absolutament res més.
Però quan et demanen això, deuen considerar que tu necessites un temps per fer-ho, no?
Sí, 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 però no hi havia diner, llavors vam considerar amb el director, vam estar parlant, i al final vaig accedir a fer-ho per altres motius, no?, entre ell i jo. Però sí, sí, però no hi tenen pressupost per això. Tenen un pressupost just calculat per pagar la banda, els concerts i desplaçaments.
Jo la veritat és que quan sento segons quines coses, que no és només això que m'estàs dient tu, eh? Vull dir,
sí, sí, això és un cas que jo explico, però com aquest cas n'hi ha milions. N'hi ha milions, sí, sí.
En aquest moment s'està donant una circumstància que és curiosíssima, no?, per no dir una altra paraula, que és un escriptor jubilat, que fet de professor universitari, per exemple, té la seva jubilació,
sí, i no...
però llavors resulta que es reedita una obra seva que va escriure fa 20 anys...
I no pot cobrar els drets d'autor.
I si els cobra i supera la jubilació, ha de tornar a la jubilació.
Sí. Ara, teòricament, ara això ho han canviat, ja, em sembla.
No, ho volien canviar, eh?
No ho han canviat encara. Mira.
volien canviar. Sí, sí. Però la cosa no, no va.
Sí, no, però és això. I com que jo explico de l'obra que està per Willy Banda, conec moltíssima gent que està en el mateix cas. De, bueno, s'ha de fer alguna cosa, no hi ha diners. Bueno, pues, doncs au, som-hi, perquè si no, no estrenes. És que, saps?
La teva experiència, Francisco, a la Gran Bretanya, quan tu fas aquest tipus, o pots pensar en aquest tipus de comparació, qui...
A ver, tengo contactos con algunos compositores y sí que se quejan de lo mal pagado que está el trabajo de compositor. Supongo que todavía se ve que esto es algo que haces porque tú quieres y a menos de que sea algo específico y hay un presupuesto como una película, o sea, todo lo que es música y cine, que ahí sí que se cobra. El resto de compositores parece que lo hagan todo por amor al arte. Literalmente.
Però estan estrenant, hi ha obres que estan estrenant.
Claro, sí. Si estrenes una obra és perquè la compones, no ja dic, cobres,
no sé,
però...
A no ser que siguis un gran, no? Com per exemple tens el finlandès aquest, com se llama, el Pekka Salonen, i gent així, que clar, són tops, que han arribat dalt de tot, i aquests sí, tots els encàrrecs els cobren. El meu tutor mateix, que està el que va ser el meu tutor, que està estrenant a tot arreu del món, que ja és un top, doncs ell, evidentment, quan li pone el càrrec, cobra. Però abans no arribes allà, doncs has de fer feinetes, fins i tot de gratis. Cobraràs els drets d'autor quan es pagui, quan la sala pagui.
I la veritat és que penso que això és, en fi, és, des de qualsevol punt de vista és inadmissible. És inadmissible, sí. Pel que dèiem, no? Com si tu, a Francisco, estiguessis amb el quartet, anessis a actuar en un lloc i et diguessin, bueno, quan surtin al públic, si els ha agradat ja els hi donaran alguna cosa. Mm. O si no...
Bueno, es fa, que és la taquilla inversa.
La taquilla inversa, clar. Mm-hmm. Però clar, tu és això, tu has de fer una activitat de forma regular, de forma que això estigui...
Sí, la gent no ho sap, per exemple, tinc alumnes i a vegades jo quan vaig a l'escola tinc hores lliures, no? On em dedico, doncs, a revisar la feina que estic fent, però si no perds el temps. I clar, tinc alumnes que quan arriben a classe em veuen els papers allà i em pregunten, no? Què estàs fent o què és això? Llavors els expliques. Diuen, és una partitura d'orquestra, si ensenyes i de més. I clar, doncs al·lucinen una mica i dic, ostres, i quant temps porta a fer això? No? La gent no és conscient. Fer, per exemple, l'obra que estrenarem amb l'orquestra de Sant Cugat, que és per l'orquestra sinfònica i cor infantil, es va fer primer la versió de piano i els nens cantant, i això van ser 3 mesos de feina. Després ha vingut l'orquestració, que ha sigut un altre mes i mig, i ara estic fent totes les particelles perquè es pugui tocar l'orquestra, que em portarà 2 setmanes, 3 mesos de feina. I en total... Per 15 minuts de música.
Que tu estàs parlant de mig any, com a mínim.
Per 15 minutets.
Com a mínim.
Sí, sí.
Que demana, doncs això, una prestació de temps que t'has de treure d'alguna forma. Mm-hmm. Que és increïble. La veritat que quan sents això, jo sempre considero que hi ha un problema greu, i és que des del punt de vista... No hi ha política, perquè no s'acaba només... No s'acaba només amb el tema polític.
No, el problema és que no hi ha una educació en aquest sentit. Un altre cas, per exemple, el meu, quan vam fer La vida en un tren, sí. Farà el dia mundial del teatre l'any passat.
Sí, sí.
Era tot violí i piano. Tot el treball d'arranjaments, assajos, retocar arranjaments, més assajos, i els assajos de la pianista i jo, assajos amb l'obra de teatre... I la gent va anar allà, va disfrutar una hora, hora i poc que va durar l'obra, però darrere hi havia una feinada i la gent no és conscient de tota la feina. I parlo de la música, posaves a parlar dels actors, l'escenografia i de més, i la gent no és conscient. Tu vas a veure una obra de teatre i estàs una hora allà, però darrere hi ha hores i hores i hores d'assaig, de suor...
En el cas de l'Avia en un tren i el cas del... de l'Himnol del Teatre fet per entitats, en aquest cas amateurs i alguns semiprofessionals.
Sí, evidentment, allà hi ha gent amateur.
És un concepte potser diferent en el sentit que se suposa que hi ha tot un suport al teatre,
però
a la escenografia.
Era un exemple perquè
es
veiés tota la feina que hi ha darrere.
El que vull dir és que efectivament, que això és així, i que per tant hi hauria d'haver un tipus de suport més freqüent amb això. Amb aquest tema del, per exemple, de la cessió del teatre, el teatre té, evidentment, una despesa pel fet d'aixecar les portes i que hi hagi, per tant, això s'ha de considerar.
Ja tens tota una gent, només obrir les portes, tu ja tens gent treballant a dins.
Però s'ha de considerar també que, precisament, tots aquests grups haurien d'estar, com a mínim, una vegada a l'any allà dintre. És el que estava buscant des de fa molts anys, i jo, en aquest cas, parlava en primera persona des del Consell de Cultura des de fa 15 anys.
Sí, sí, és així.
Llavors, això, vull dir, s'hauria de fer de forma més freqüent amb tot el que suposa, que ja ho sabem, però s'hauria de fer més sovint.
Sí, sí, sí. És... No, no, és... El problema és que la gent no sap tot el que hi ha darrere. La majoria de gent, el 70% de la gent, va al cine, va al teatre, va a un concert, disfrutarà del concert i no és conscient de tota la feina que hi ha darrere del músic, el Francisco, no? Ara que farà els concerts aquesta setmana, de tota la feina que li ha portat doncs, fer el repertori d'una hora de concert, preparar-lo i totes les hores que ella està estudiant, les hores que estan fent aquesta setmana amb la pianista, amb la Cloti, i no, la gent no ho sap, la gent se seurà a la cadira, disfrutarà una hora i ja està, i no vull que la gent vagi allà, ostres, quanta feina has tingut, no? Però sí que s'haurien de valorar, s'hauria de saber una mica.
S'hauria de saber una mica perquè, en definitiva, com deia abans, qualsevol tipus d'industrial que fa un tipus de feina està pagat.
Exacte.
I està pagat. Però Francisco torna. Francisco torna una altra vegada i estic molt content que sigui així, perquè vol dir que d'alguna manera també aquesta relació que manteniu els dos, aquesta col·laboració que manteniu els dos per la teva música, en aquest cas, doncs fa que això tingui una consistència i tingui una... Jo et volia preguntar, Francisco, tu estàs treballant amb el quartet habitualment, però a vegades estàs dintre d'una orquestra, que estàs dintre d'un grup orquestral, treballant habitualment?
Bueno, ahí funciona más tipo freelance, entonces te llaman de una orquesta para tocar, vas allí, haces el servicio y acabas. Ahí el tema de orquestas funciona diferente a cómo funciona aquí. Normalmente vas allí, vas al mediodía, haces el ensayo y haces el concierto por la tarde.
¿El mateix dia?
Sí. Esa es la forma de cómo funcionan las orquestas allí.
Perquè en aquest moment, què diries, a Londres, quants concerts de clàssica amb orquestres poden produir o amb orquestra de cambra i cambra diàriament?
Sí, és clar, la qüestió és que és una ciutat molt gran.
Això vull dir.
Hay 4 orquestas sinfónicas potentes, más todo lo que hay de orquestas amateurs, que hay muchísimas. Entonces puede haber varios conciertos el mismo día. Y puede haber perfectamente varios cada día a lo largo del año. Muchísima actividad.
Sí, bueno, de fet, hay conciertos en mediodía y hay conciertos por la tarde, lo que es el Lunchtime Concert, que ara en van fer dos francesos, la Patricia de Nou, la Cristina Casale, que van pujar a Londres, van fer concerts també a migdia, allà.
És... Bueno, a part de la que és molt més gran la ciutat, evidentment, que podria ser Barcelona, Madrid, etc., a part que és molt més gran, jo el que veig, i passa també doncs, en Viena, i passa també en segons, és que hi ha una activitat musical de tot tipus, eh? Vull dir, no cal que sigui estrictament el que diem clàssica per entendre'ns, però hi ha de tot tipus i, per tant, durant el dia, durant cada dia, segur que hi ha activitats constantment.
Sí.
Per tant, hi ha, per una banda, una activitat que permet doncs, poder viure amb la teva gent i hi ha un públic per poder anar amb aquestes activitats, perquè és que si no hi hagués el públic, segur que no es podria fer, ja està clar.
Sí, además lo que hay mucho por allí son orquestas amateurs, gente que por afición monta orquestas que no son profesionales y luego, bueno, requieren cuando hacen los conciertos de ayuda de profesionales para complementar la plantilla o para instrumentos que puntualmente ellos no tienen los ensayos. Y eso también da mucha actividad porque tienes gente que irá a los conciertos pero que además también tocan conciertos.
Jo,
o sea, culturalmente es muy interesante.
Ara hi ha hagut un acord aquí a l'Ajuntament de Sant Cugat amb una orquestra d'aquest tipus que...
Sí, una orquestra nova, eh?
Sí, que estava... Sí. Que hi havia en Gerard Claret que estava vinculat.
Sí, l'orquestra itinerant?
Sí, és itinerant.
Sí,
exactament, que és un mica el que apuntava.
Sí, és el concepte aquest d'una orquestra amateur on tens col·laboracions.
Que són gent que no professionalment no estan actuant, que estudien música, evidentment, que són, bueno, aquest, que fet, però que no, però que no, evidentment no fan, però fan d'aquesta manera.
En aquest sentit, doncs, també tens la Jove Orquestra de Cerdanyola.
Exactament.
Que també són gent amateur, però... I en tens alguna altra per persona, també n'hi ha alguna d'aquestes.
Aquesta activitat demana, per això, segur, en qualsevol cas, que hi hagi a la vegada l'altra part de... Hi ha l'escenari, però hi ha l'altra part. Que hi hagi un públic suficient per donar-li suport amb això. Perquè és que si no...
Sí, aquest és un altre problema que tenim a sobre la taula. Que hi ha hagut un gran distanciament entre la música... Com dir, la música culta, clàssica...
És fotut, sí, és... perquè, clar, quan dius clàssica, dius, bueno, escolti'm, és que era un senyor que s'escrivia en aquest moment. És contemporani.
És música clàssica perquè, sí, perquè té aquest nom, però el concepte clàssic era una mica arcaic, no?
Que era arcaic, doncs, i la culta per segons qui, exacte, diuen que, clar, que si tu dius culta amb una, que l'altra és inculta i no, i tampoc...
Què li diràs, música acadèmica?
No. Jo al final he arribat a una conclusió, David i Francisco. Música.
Sí. Sí, no, sí, sí. Ja, sí que és veritat que hi ha una part de música que és una mica inculta.
Home, a veure, quan dic això, quan dic que és música, no vull dir reggaeton, per exemple.
Sí, no, anava per aquí.
Home, ja, estic dient una altra cosa. A més, no sé si ho heu fixat, que en aquest moment la determinat tipus de música no tindria la projecció que té si no hi hagués un vídeo.
Ah, no, si no hi hagués vídeo...
El vídeo crea, de fet, la música.
Si no hi hagués vídeo i una quantitat de diners important ficats darrere de discogràfiques i de més per promocionar, home, això, perquè és música fàcil, música destinada a vendre i ja està.
Sí, sí, música de consum que no, sí, que no evoluciona.
I no lleva a nada.
És així. Jo sentia alguna cosa nova, digo, una cosa, jo escoltava i pensava, nova?
És más de lo mismo. Sí, sí. No, sí, sí. És. Però, bueno, és el que la gent escolta, perquè és un producte ràpid, és un producte fàcil, llavors estem també en un moment actual que la gent pensa poc. Sí, sí. És una mica...
Ara entraria en una altra dinàmica que podem entrar, ja, vull dir, que és així. Vull dir.
Quina societat ens movem actualment? Una societat que té uns valors una mica tristos, si és que té valors.
Home, hi ha un fet que potser ha modificat molt les coses, que és precisament tota la xarxa de comunicacions, totes les pantalles que hi ha, no? per entendre'ns. Això... Per una banda, és, diguéssim, un avenç de tipus tecnològic, social... Sí, i per l'altra part, per mi, doncs, crea una altra cosa que és una espècie d'absorció que fa que no hi hagi com distinció, no? Sembla que tot sigui igual.
Sí, i també ha creat un altre problema afegit, i és que ens hem acostumat, i aquí m'incloc jo, a la immediatesa. O sigui, és algo, això ho vull ara i ho vull ja. Sí, perquè tu tens la possibilitat de tenir-ho. I llavors no acabes disfrutant, no, o gaudint del fet d'obtenir alguna cosa, o de poder veure alguna cosa, d'anar a un concert, perquè ho tens tot tan d'immediat, dius, per què? I per què ets anar a un concert si em puc asseure al sofà de casa i ficar la tele... I,
a qualsevol moment i puc fer-ho a qualsevol forma.
Per què ets a disfrutar d'anar al cine amb la parella, o d'anar al cine amb la meva parella, si ens podem asseure al sofà i ficar a Netflix, ja està. Que per altra banda és un gran producte, perquè acosta el cinema a tothom, no? Però...
A part de que no és el mateix veure una pantalla petita que una pantalla gran.
No, hi ha gent que té pantalles molt grans, eh?
Sí, 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 però...
sí, no, però el sistema, no és el mateix.
Però simultàniament està escoltant el veí de dalt, el gust que està baix, etcètera, etcètera.
Em refereixo que això ens està individualitzant, està trencant una mica el teixit social, no? Perquè no et relaciones tant amb la gent, t'està matant el fet de poder disfrutar de les coses, perquè ho tens tant i de forma tan immediata que deixes realment del fet de dir... Ostres, he pogut tenir això o he pogut disfrutar d'aquest moment, no?
De totes maneres, diguem que tu has fet servir el temps per això, segurament també una vegada Netflix...
Sí, no, evidentment, eh?
Però a la vegada hi ha un quartet de corda que és nou.
Bueno, vam fer un segon quartet de corda. Bueno, es va estrenar ja fa un any o...
Pues per aquestes fetges, també sí, per al ciclo.
Es va estrenar l'any passat, fa un any, i el desembre es va gravar. Va baixar, es va estrenar a London City Quartet, que va venir l'any passat aquí, van estrenar a Londres, evidentment. Van baixar aquí a València l'any passat i van tornar al desembre, van estar una setmaneta aquí tancats, els vaig tenir clausurats en un estudi, als Medusa Studio, que porta el Manu Guix, i van estar gravant...
Manu Guix que no para.
Que no para, també. No, tenen un estudi de gravació, és en els Medusa Studio, i vaig estar allà amb el quartet gravant el primer quartet i el nou. Això ho publicarem d'aquí poc, encara no sé quan, perquè s'està acabant de dissenyar la portada.
Sí, a veure quan se publica.
Sí, que he terminat de dissenyar la portada. I...
Francisco, digue'ns, parla'ns una mica del quartet, tu, com a intèrpret.
Bueno, hay mucha diferencia entre el primer cuarteto que compuso, eso ya lo hizo hace unos años para el Bildos Quartet, en el que estaba, en ese momento creo que era 2011 cuando se estrenó.
Se estrenó en
marzo de 2011. Marzo de
2012, no, se estrenó antes, en marzo de 2011 se estrenó en Londres.
Ese era en febrero.
Sí, pero se estrenó en febrero en un par de pueblecitos de... cercanías.
Sí, un par de conciertos que hicimos alrededor de Londres, pero en Londres se hizo en marzo de 2011. Y hay mucha diferencia. El primero es mucho más Shostakovich, mucho más duro de oír, y este segundo es más melódico y más asequible.
Sí, el primero...
No es completamente tonal. Hay mucha influencia también Shostakovich en el segundo, pero... es más suave.
No, el primero se escribió cuando yo aún estaba estudiando, entonces ahí aún estás un poco experimentando, porque tienes un profesor que te está diciendo que tienes que experimentar, ¿no? Pero el segundo, que ya había terminado la carrera, ya llevaba tiempo escribiendo y demás, claro, es que no, tu lenguaje se va definiendo.
Pero yo diría que tú siempre, la teva música, la que yo he escoltat, sempre estàs mica a cavall d'aquesta atonalitat a vegades, no? I la melodia i l'harmonia, o sigui, no trenques totalment. Caso Stakovich, de fet, ja és una mica, sí, això que apuntava Francisco.
Però, per exemple, jo no mai em tanco en un llenguatge. Sí que és cert que hi ha certs llenguatges que no utilitzo, o que utilitzo molt esporàdicament perquè no els sento com a propis. Simplement és això.
Que se'm sembla que això és fonamental, no?
Clar, o sigui, a l'hora d'escriure tots es senti un llenguatge com a propi, doncs jo hi ha un llenguatge, certes tècniques que no utilitzo perquè no les sento com a pròpies, com són el serialisme i de més. Però tot l'altre sí, ja vengem a l'obra que s'estrenarà, i d'ara Eternitat a Los Ángeles, està entre una tonalitat i modalitat, hi ha moments que són, pots recordar Satí, hi ha moments que pots recordar César Franck, o sigui...
Debussy,
sí.
No. El problema està també, bueno, el problema, la característica potser de l'autor de compositor actual és que està vivint simultàniament tota la música que s'ha escrit.
Sí,
en qualsevol moment, tu el mateix dia pots fer un recorregut brutal per 5 o 6 segles de música, el mateix dia.
I tens accés a tota la música.
Sí, i un compositor que també interpreta música és inevitablement... acabes absorbint tot el que més, però és que això també és bo.
Sí, el teu
llenguatge es defineix al llarg dels teus anys i tu vas escrivint. Jo ara escolto les obres primeres que vaig composar amb obres d'ara, és que no tenen res a veure. He anat canviant la forma d'escriure, que no vol dir que rebutgi el que jo vaig fer, però bueno, he anat canviant, el teu discurs musical varia, no es pot dir millora, varia simplement. No, de fet, hi ha els processos aquests que deia abans, jo no els descarto, incorporar-los més endavant, perquè no, ara mateix no formen part de mi, doncs no, per això no els utilitzo.
Des del punt de vista tècnic, Francisco, diguéssim, aquesta dificultat potser del primer, hi havia més dificultat a l'hora d'interpretar, o no?
Jo crec que més o menys la mínima dificultat. En qüestió de quartetos de cuerda, tècnicament no són molt difícils.
Me tendré que esforzar más.
A ver, si en el trabajo de composición no lo requiere,
falta.
Sí,
ya, no. Además, hay, no, eso, en cuarteto hay otras dificultades. Sí, tocar juntos.
Eso es cierto. Y hay una cosa que yo nunca he entendido. Simplemente es que no lo entiendo. Es el hacerlo difícil porque sí. Porque hay que hacerlo difícil. Es obligatorio hacerlo difícil. ¿Por qué? No entiendo. Nunca, es algo que nunca lo he entendido.
Al final, lo que hay que hacer es expresar la idea y hacerlo de la forma que sea lo más asequible posible.
David Bocho, Francisco Gimeno, moltes gràcies per haver vingut. El temps, com sempre, se'ns tira a sobre i no podem fer res més que dir que esperem que el concert de demà a Barcelona i el concert del dissabte aquí sigui un èxit. Francisco, que tornis cada vegada, una, dues vegades a l'any cap aquí, i saps que estàs ben rebut.
I encantat de venir.
Sí, no, sí, va, vaja. No de fer res, i la cuina ni tot.
I moltes gràcies i que vagi tot molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies, Eduard.
L'agenda del cap de setmana, que com sempre hi ha molta activitat i anem ràpids perquè no ens queda gairebé temps després de parlar de música. Avui, dijous, a les 9, al Mut de Torreblanca, pop, jazz, folk, amb Lucas Delgado, piano i Joan Pastor, contrabaix. Demà divendres, a dos quarts de nou, òpera, al Teatre Auditori, amb l'Elixir d'Amore, de Gaetano Donizetti, amb els amics de l'Òpera Sabadell. A les 9, al Teatre de Mirasol, la companyia Magma 2011, estrena Conxorxa de Guido de Mattioli, que en vam parlar la setmana passada. Dissabte, a dos quarts de sis, al Cafè Auditori, una hora de màgia, amb Dario Proximity. A les 7, a l'Aula Magna del Conservatori, vuitè cicle de David Bozzo, que hem parlat avui, amb en Francisco Jimeno, violí, i Clotilde Manuel, piano. I el diumenge, a les 12, al Teatre de Mirasol, els viatges d'en Filarizzi, per la companyia El Dit al Nas, espectacle infantil, que està recomanat per més de 4 anys. I a les 7 de la tarda, a l'Aula Magna del Conservatori, Joventuts Musicals presenta Umbra Duo, Jaume Angelès, violí, i Eugeni Aguri, piano. I també aquest noi jove, petit, estudiant, Enric Moya, el violí. I a les 9, a Cafè Auditori, jazz amb Marcelo Mercadante Sextet. Gran concert de jazz. Jazz amb to argentí. I fins la setmana vinent, que no sabem qui vindrà, però espero que vingui una persona de l'Ajuntament que ens expliqui moltes coses als locals. Adeu!